I com passa amb la majoria de casos, quan es tracta de temes importants, quan un arriba a casa i diu «Tinc dues notícies, una de bona i una de dolenta, per quina començo?». Doncs començarem per la bona. El titular que resumeix tot, i ara en Dani Ferrarons ens matisarà. S'abaixen els impostos a pagar. Dani Ferrarons, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
S'abaixen els impostos a pagar.
Els tipus s'abaixen.
Es pot dir així.
Sí, excepte de l'IVA. Els tipus de tots els impostos importants, els directes, és a dir, l'impost sobre la renda per a les persones i l'impost de societats per a les empreses, es baixen. Es baixen. A partir del 1 de gener d'enguany, del 2015, baixen tots els tipus, baixen tots els trams una miqueta.
D'acord. Això que sona tan bé té la contrapartida. La notícia dolenta és que no afectarà el gran gruix que pagui impostos, que és la classe mitjana, o afectarà molt poquet a la classe mitjana.
Sí, sí. Clar, aquí s'ha de tenir en compte, primer, que s'abaixen els impostos. Ens centrarem sobretot en l'impost sobre la renda de les persones físiques,
exacte,
que és el que ens afecta a tots, no? Doncs s'abaixen en una disposició ara i una a l'any 2016. És a dir, primer hi ha una primera baixada d'impostos al 2015, per tant, tothom o gairebé tothom hauria d'haver notat en la seva nòmina de final de gener que el seu sou net és una miqueta més alt.
Perquè s'ha aplicat una reducció inferior.
Exacte, la retenció.
La famosa retenció.
S'ha reduït una miqueta, i llavors cobra més la persona en el net a final de mes. A l'any 2016 tornarà a haver-hi, en principi, en teoria, tal com està la llei escrita avui en dia, una altra baixada d'impostos. O sigui que tornarà la gent a cobrar una miqueta més. En net, bé, com deies, això hi ha qui ho interpreta com en un any electoral, en un any electoral que s'hagi fet aquesta baixa d'impostos ràpida que es pugui aplicar el 2015, i com bé deies...
Tot plegat, però, Dani, vinculat al que les empreses també vulguin acordar aquella eterna cançó de bé, què vols, que et retinguem una miqueta més? Vols que et retinguem una miqueta menys? Vols pagar més de l'impost de la renda quan sigui l'hora? Vols pagar menys? Com ho vols fer?
De fet, les empreses estan obligades per llei a retenir el que li tocaria pagar al treballador a la renda.
D'acord.
No poden retenir menys.
Queda clar això,
Queda claríssim.
Sí, és a dir...
Això claríssim. El que sí que poden és retenir més. Retenir més.
D'acord.
Si és que el treballador ho demana.
Per excés no passa res.
Per excés no passa res.
Per defecte sí que passa.
Sí, per defecte, és més, l'empresa seria sancionada. Llavors, per tant, quan un treballador s'enfada, ostres, és que tinc molta retenció, és que aquella retenció és la que et tocaria pagar la renda amb les teves circumstàncies personals i familiars, només tenint en compte el que guanyes en aquella empresa.
D'acord.
Si guanyes més diners en alguna altra empresa o en algun altre tipus de renda, doncs la renda pot ser que et toqui pagar més. Però amb aquella empresa s'ha de calcular la retenció d'acord al sou que es calcula anual.
Entesos.
Presumint que hi serà el treballador tot l'any.
D'acord. Però que quedi clar que la retenció parteix d'un mínim que és el que... exigible, o com a mínim, o que l'Estat marca. Correcte. I el màxim el pot acordar el treballador amb la seva empresa.
Sí.
Però, en qualsevol cas, la retenció aquest any i l'any que ve serà inferior.
Serà inferior en tots els casos. En tots els casos, perquè la renda, l'impost sobre la renda de les persones físiques, com funciona? Funciona per trams. Quan més es guanya, més es paga.
En principi,
llavors,
això va així.
Perdó, hi ha un primer tram d'uns 5.000 i escaig euros que no paga impostos, representa són els diners que qualsevol espanyol necessita per viure, no? Llavors aquells primers 5.000 euros que guanya, si és solter i sense fills, si és amb fills, doncs va augmentant, llavors en funció de les circumstàncies de cadascú, però fem-ho fàcil, un solter sense fills, aquells 50 euros, 5.000 euros no paguen impostos. Llavors comencem el primer tram, no? Llavors el primer tram, per exemple, l'any passat estava en el 24,75%.
D'acord. Estem parlant de quantitats brutes,
Brutes, sempre.
Tothom
brut.
Que compti...
Sempre brut, sempre brut, sempre brut. Després restarà la Seguretat Social, etc.
El que sigui, però, diguem-ne, el sou brut, el diner brut a l'any, és el que marca els trams de la renda,
Doncs abans estàvem amb uns trams que començaves del 24,75, ara baixa entorn del 20%.
D'acord, és a dir, baixa gairebé dos punts.
Una miqueta més, tot i que aquí la cosa també es complica. Per què es complica? Es complica perquè l'impost de la renda està cedit a les comunitats autònomes.
D'acord.
Parcialment. Llavors, clar, l'Estat que ha fet? Ha legislat la seva part, o sigui, el seu 50%.
Allò que se'n diu, Dani, el tram, no?
Sí, del seu tram, del seu 50%.
D'acord. L'altre 50% correspon a l'administració catalana.
Exactament, sí. Llavors, què ha passat? Que moltes autonomies, o algunes autonomies, el seu tram també l'han baixat per posar-lo com el té a l'Estat,
sí.
I que si el 24-35 ara passava el 20, el contribuent tingui el 20, i hi ha altres autonomies que no, com és el cas de Catalunya.
D'acord.
Com és el cas de Catalunya. Doncs que amb l'argument de que la caixa està molt buida i de que tenim un dèficit fiscal, etc, etc, doncs han deixat els trams en la seva part com estava l'any anterior.
D'acord.
Per tant, nosaltres, els catalans,
sí,
notarem el net, però ho notarem en el 50% de la part estatal, no de l'autonòmica.
D'acord, o sigui, en la meitat, per dir-ho,
sí,
dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí.
És a dir, del nostre, diguem-ne, sou o muntant,
sí,
brut,
sí,
de diners, el 50% l'Estat el baixa en aquest primer tram a la vora dels 4 punts percentuals, però l'altre 50%, que és competència de la Generalitat, es queda tal i com està.
Correcte.
Per tant, aleshores, diguem-ne que tenim la meitat de la rebaixa que hauríem pogut tenir,
sí,
en el cas que la Generalitat segués, sí, hagués seguit la línia de l'Estat, no?
Hi ha hagut autonomies, moltes autonomies ho han deixat igual, Catalunya no és l'única, n'hi han hagut com han baixat igual que l'Estat, n'hi ha hagut alguna, normalment Madrid sempre va per davant de totes, i baixa sempre unes decimetes més per dir que ja és on es paguen menys impostos.
Perquè això ha passat en tots els trams, Dani? És a dir, cada autonomia,
sí,
pot obrar diferent en els trams de
sí,
la declaració d'IRPF?
Sí, el que passa que normalment ho fan coincidir bastant. Per un tema de gestió, suposo, ho fan coincidir bastant.
O sigui, en aquest sentit, la Generalitat, sí, en el seu tram, en tots els trams
ho ha deixat tot igual.
D'acord.
Sí, a nivell general, tots els contribuents pagaran menys. On es nota més? M'ho preguntaves.
Uh-huh.
Es nota més en les rendes baixes, en les rendes baixes, i en les rendes molt altes, que fins ara tenien uns trams suplementaris per dalt, a partir de més de 175.000 euros, més de 300.000, aquests se'ls carreguen. Les rendes mitges, la gran majoria,
que són les de la gran majoria,
doncs aquestes també se'ls rebaixa, però proporcionalment són les que surten menys beneficiades.
D'acord, establiríem una renda mitja amb què?
La mitja en les declaracions de la renda,
sí, a la majoria,
l'estadística que fa l'Estat, fa uns anys eren 24.000 euros,
uh-huh,
i ara va baixar una miqueta.
D'acord.
La crisi estava vora els 20.000 euros.
D'acord.
Això és la renda mitja.
Diguem-ne que entre 20 i 25.000, sí, establiríem la renda mitjana,
és la renda,
que és la que es tocarà menys en aquest,
sí,
sentit.
Sí, aquesta és la renda mitjana de totes les declaracions de rendes de tots els espanyols.
Uh-huh.
Les classes mitges la podem establir, jo diria, entre els 20 i els 50.000 euros,
d'acord,
per exemple.
D'acord.
Classe mitja, que és la que menys beneficiada surt.
Uh-huh. En surten igualment beneficiades les declaracions conjuntes que les individuals?
Tot això no canvia.
D'acord.
Sí que també incrementen una miqueta els mínims personals. És a dir, ara explicàvem, no? I dèiem, com funciona la declaració de la renda? Doncs els primers 5.000 euros, 5.000 i escaig, no tributen, no? Per què no tributen? Perquè hi ha un mínim personal, el mínim personal de 5.000 i escaig euros, que aquest no paga impostos. Ara, si tens un fill, doncs a part dels 5.000 euros de mínim personal teu, tindràs el mínim personal per tenir un fill.
Entesos.
Si en tens dos fills.
Entesos.
Si els fills són menors de 3 anys, doncs el mínim personal també s'incrementa una,
d'acord,
miqueta. Llavors aquí, en funció de la situació personal i familiar, si tens ascendents a càrrec, si algun és discapacitat, tot això va canviant, i aquells 5.000 euros que jo deia per fer-ho fàcil,
uh-huh,
doncs et poden convertir doncs en 7, o en 9, o en 10, o en 12.
No? D'acord, quan segons més, la casuística de cadascú.
De cada cas. No? Quan més gent a casa o més problemàtica a casa, doncs menys mínim personal, uh-huh, exempt tens. Aquests mínims personals també els han incrementat. Tot i que, això és una miqueta complexa d'explicar, tot i que efectes pràctics es nota menys. Per què? Perquè el mínim personal, el que et fan és, sobre el mínim personal t'apliquen el primer tram. Si abans el primer tram era el 24-75, ara t'apliquen un 20%.
Uh-huh.
Llavors, si abans era 5.150 i ara 5.500, ara 5.500 sobre un 20, no sobre un 24-75.
Entesos.
I és una miqueta també la picaresca. Fins i tot amb algun mínim personal s'hi perd una mica. Amb altres s'hi guanya una mica. Però,
d'acord,
no tant com sembla a priori.
I pel que dius, en el cas de les rendes altes, tothom estarà tranquil i satisfet? Perquè no ho retindran tant com ho retenien?
Sí, sí, perquè amb la crisi, de fet, aquí va haver-hi un canvi que es fa, diria jo, fa 3 anys o 4, que a tots els trams els hi van posar un tipus complementari, no? Amb una durada específica. Es van dir, durant dos anys, cada tram li farem un tipus complementari. Per exemple, el primer tram era del 24, però li van posar el complementari del 0,75. No? El segon tram era del 28, li van posar el complementari d'un 2%. No? Llavors hi havia uns complementaris alts, uns trams alts, amb les rendes altes.
D'acord.
I aquests s'acaben. És una miqueta una injustícia.
Diguem-ne que amb la crisi acabada es treuen els complementaris i s'entén, sí, en aquest cas, que abans sí, no marxi el diner, doncs sí, perquè no marxi el diner, que es quedi aquí. Tot això, teòricament,
sí,
així,
sí,
no?
Sí, sí,
teòricament,
sí,
així.
Teòricament, sí.
Seguim endavant i farem ara un apartat molt global sobre vivenda. Vivenda en el sentit més ampli, en Dani ens parla des d'arrendaments fins a venda de vivendes, etc, etc. Per també definir-ho així com en un bloc global. Compres, vendes de vivenda. Comencem per aquí.
Vale. Llavors, hem parlat dels tipus generals, és a dir, la renda, com si té dues subrendes dins de la renda. És com si dins d'una renda d'una mateixa persona n'hi haguessin dues, per fer-ho fàcil.
D'acord, sí, sí,
per
això és el que ens interessa.
Una és on van els rendiments del treball i els rendiments d'activitats econòmiques. Això se li diu la renda general, on va el que es guanya, per normal i corrent. Llavors n'hi ha un altre apartat, que és la base de l'estalvi, la renda de l'estalvi, que aquí van doncs, des dels interessos bancaris, des dels moviments de compres-vendes, tant sigui d'immobles, d'accions, etc, etc. Jo he parlat de la base general, al principi, aquesta baixada de tipus que es noten en la nòmina, que abans, per exemple, a Catalunya no va del 0,56%.
D'acord.
Del 0,56%, o sigui, rendes de més de 300.000 euros...
O sigui, els podien clavar un 56%.
Sí, cada euro de més que guanyaven, cada euro de més que guanyaven, 56 cèntims els pagaven a l'Estat.
D'acord, és a dir, des dels 301.000...
Sí.
El 56%
a Catalunya. A Catalunya, que era de les més altes, comparable amb països escandinaus.
D'acord. Això ha canviat també o no? A partir
d'ara. Això, bueno, en el tram general...
En el tram general.
L'espanyol sí.
Espanyol sí, en el català no.
D'acord. Es rebaixa, però es rebaixa gràcies a la rebaixa del tram.
Entesos, del tram estatal, del tram general. Per tant, en el que trobem a l'interior de la declaració d'Hisenda, allò de rendes del capital mobiliari o immobiliari... Doncs,
aquestes van amb uns tipus diferents.
Van amb uns tipus d'interès.
Aquests tipus diferents abans estaven del 21 al 27%, tant per interessos, vendes d'accions, vendes d'immobles, etc. Aquests també es rebaixen.
D'acord.
Ara van del 20, si no recordo malament, al 25, i l'any següent torna a rebaixar una miqueta.
D'acord, o sigui, no tributa tant o no hem de pagar tant pel patrimoni que puguem tenir.
No pel patrimoni que es pugui tenir, sinó pels rendiments, pels ingressos que genera el patrimoni.
El patrimoni que tenim, entesos.
Perquè el patrimoni que es té es paga un altre impost, que és el del patrimoni.
Està clar, està clar.
Si és que se sobrepassa un import, que a Catalunya és dels 700.000 euros.
És a dir, pels rendiments, pels interessos bancaris, pels rendiments de vivendes que puguem tenir o de pisos, pagarem menys.
Sí, de pisos no, perquè de pisos va el rendiment de pisos de lloguers va a la base general.
D'acord.
O sigui, com el treball i com les activitats econòmiques.
Entesos.
Ara, si el pis el vens...
Aleshores,
allò és un guany patrimonial, és una cosa extraordinària i va en la base de l'estalvi. Llavors aquí també es pagarà menys.
D'acord. Estàvem, però, com dèiem, en aquest àmbit concret de venda o compra de vivenda i després ja ens ficarem en la qüestió dels lloguers i de la relació entre arrendatari i arrendador i les diferències que hi pot haver. Venda de cases, velles, noves, lloguers, el que sigui.
Sí. Aquí, en el cas de la venda o de la compra, compra-vendes, vaja, la tributació ha baixat. Està bé, sobretot per les classes mitges, perquè abans de seguida t'anaves amb el tipus alt del 27 i ara hi ha un tram, perquè aquí també va per trams, els primers 6.000 euros amb un tipus, doncs han allargat el tram del mig, que és fins a 50.000 euros, que aquest està bé per petites vendes, petites compres, compra-vendes, doncs per aquí s'hi ha guanyat.
És a dir, una persona que pugui comprar un local, una plaça de pàrquing, qualsevol d'aquests patrimonis per valor inferior a 50.000 euros tributarà menys, pagarà menys per això.
Sí. Abans, a partir de 24.000 euros ja pagaves el 27 i ara estem en 50.000 euros i pagues pues menys. Aquí s'hi guanya.
Per tant, aquí s'hi guanya. Anem una mica més amunt, en el que serien vivendes, aquells que puguin dir, doncs mira, comprem una casa o un pis, 180.000 euros, 190.000, 200.000, on situem més o menys en aquestes quantitats.
Sí, sempre hem de pensar que el que es paga d'impostos no és pel preu de la venda, sinó que és pel preu del per la quantitat de benefici.
D'acord.
És a dir, si un ven una vivenda per 200.000 euros, però la va comprar fa 5 anys per 150.000, no pagarà pels 200.000, sinó pagarà pel que ha guanyat.
D'acord, pagarà pels 50.000 de benefici.
Pel diferencial del 50.000 de benefici.
D'acord.
Aquests 50.000 són els que pagaran el 20 o el 21 o el 24, els que toqui.
D'acord.
Sempre el benefici. Val? Llavors, en el cas de les vivendes hi ha un vivendes o accions,
sí,
perquè
sí,
estem
sí,
en
sí.
la mateixa casuística. Sí, sí. Hi ha un tema interessant que s'ha salvat a última hora quan ja estava en el Congrés i el Senat per aprovar-ho, que és que antigament fins al 2006, quan un venia un immoble o un bé moble, una acció, que tingués molts anys,
sí,
antic, no tributava, no pagava impostos.
Molts, què vol dir, Dani?
Molts estaven parlant...
40, 50?
Del 80, no tant.
Ah, no
del,
tant 80,
Del 84 al 94, doncs, per exemple, uns 20 anys, per exemple.
D'acord. Estem parlant d'accions també? Doncs,
també. D'accions no és tan freqüent, accions i fons d'inversió.
Però amb immobles està clar que
però
sí.
Però amb immobles és freqüent, no? Perquè passa.
D'acord, és a dir, si un es venia un pis de l'any 80, del 84 o del 85, per exemple...
Estava molt ben tractat fiscalment.
D'acord.
Estava molt ben tractat fiscalment. Llavors, en la reforma, perquè pensem que la reforma, l'avantprojecte el van aprovar el juliol. Llavors, el juliol va haver-hi tot una sèrie de rebombori, sobretot amb el tema dels acomiadaments, que després ho parlarem, es va modificar, i llavors ens en vam anar al novembre, i el novembre es va aprovar definitivament per aplicar-se gairebé tot a partir del gener d'enguany. No? Doncs aquest cas que explico, el juliol no se'n va parlar gaire, quan es va fer l'esmena i van tocar, per exemple, el tema de l'acomiadament. Del juliol al novembre sí que els col·legis professionals van apretar una miqueta, perquè és un tema més tècnic que no pas popular.
D'acord.
Tot i que al final acabi afectant a les classes populars bastant. I s'ha acabat canviant. Què és el que pretenien primer? Modificaven dues coses pel tema de les vendes de vivendes o accions. Un, eliminaven els coeficients d'actualització. O sigui, abans hi havia un coeficient d'actualització que et permetia actualitzar el valor de compra a l'IPC. Val? Per exemple, clar, si havies venut una vivenda, comprat una vivenda fa 20 anys, aquells 6.000 euros de fa 20 anys no tenen el mateix valor que 6.000 euros d'ara.
Està clar.
Doncs et permetia aquells 6.000 euros multiplicar per un coeficient, i el valor de compra, encara que tu n'haguessis pagat 6.000, doncs potser te'n donava 9 o 10. Tampoc no era gran cosa, però bueno, algú i guanyaves. Això s'ho han carregat.
D'acord.
Completament. O sigui, ara, quan anem a calcular el guany, sí, important, repeteixo, sempre es paga per lo que es guanya, no per l'import que es ven, doncs no actualitzes. Si vas comprar l'any 80 per 600, per 100.000 pessetes...
Ens fem una idea. Ens imaginem que l'any 80 vam comprar un pis per 6 milions de pessetes, diguem-ne, sí, que serien ara... posem 40.000 euros.
Sí.
D'acord. Dels actuals. Però en el seu moment vam pagar això.
Correcte.
Ara
llavors el vens.
No?
Si el vas comprar per 40 i ara el vens per 200,
per exemple
tranquil·lament...
I en surten aquests 160.000 de diferència.
160. Doncs, tal com estava plantejat en un inici, doncs d'aquests 160.000, doncs, si tocava pagar un 25%, doncs pagaves els, doncs, mira, 32, uns 40.000 euros d'impostos.
Sí.
I no hi havia més. Això és el que passa si has fet una compra fa menys anys. No hi ha més. Si tu compres unes accions per 40.000 euros fa 4 anys i ara les vens per 200 i guanyes 160, doncs pagaràs aquest 25%. Què passa? Que les accions o vivendes antigues estaven més ben tractades, i quan eren antigues estaven totalment exemptes.
D'acord.
Van arribar un moment al 2006 que van dir: això frenem-ho, això que estigui totalment exempt i no paguin res, ho frenem. Passa que perquè no surtin perjudicats, diguem, quan hi hagi una venda, calcularem els dies que hi ha hagut entre la data de compra i la de venda, els dies que han transcorregut fins al 2006, i els que hagin transcorregut fins al 2006 no paguen impostos, i els d'endavant sí. És a dir, complicat, és complicat.
Molt.
És complicat. Qui venia el 20 de gener del 2006 no pagava res. A mesura que anaves esperant, cada vegada els dies... havien passat més dies des del 2006 cap endavant, respecte des del 2006 cap enrere fins a la data de compra, i cada vegada anaves pagant més. Tot i així, ara mateix, estàvem ara mateix en el 2013, l'última renda presentada,
sí,
estaven en un moment que si tenies vivendes o accions antigues, doncs seguia sent molt profitós, això. Acabaves pagant, però clar, si tenies un 80%, per exemple, dels dies abans, doncs un 80% del que venies no pagava impostos.
D'acord. I a partir d'ara?
Doncs a partir d'ara això també s'ho van carregar en un inici, ho van abolir. I al final de tot, al novembre, quan ho van aprovar, van incloure, que jo ho trobo molt bé, doncs, un mínim de 400.000 euros.
D'acord. Llavors, ens tornem a imaginar l'exemple anterior. Vam comprar una vivenda per 6 milions de pessetes a l'any 80 i pico i ara la vendríem per 200.000 euros. I per tant ens queden aquests 160.000 de benefici.
Doncs aquests 160.000 et podràs acollir a la llei antiga i pagar relativament poc. Val? Ara, si la vivenda en lloc de vendre-la per 160.000 l'has venut per 600.000, si l'has venut per 600.000, els primers 400.000 euros de benefici anirem a la llei antiga i pagarem poc. Uh-huh. Els següents 200 pagarem com si la vivenda aquella l'haguessis comprat el dia abans.
Entesos.
Val? Jo aquesta mesura la trobo correcta perquè, per exemple, per la casuística d'aquí a Catalunya i gent estalviadora i que jo com a professional veig, doncs m'afectava amb clients, doncs, persones grans que tenen més d'una vivenda i que arriba un moment que han de vendre una de les dues vivendes per sobreviure, no? Llavors, clar, cada la venda que fas de la segona vivenda, com que els preus de compra eren pràcticament nuls, perquè moltes vegades, moltes vegades
un marge
són herències i ja el preu ja és pràcticament zero, doncs clar, que se'ls hi quedés un 25 o un 27% del guany, doncs li marmava el diner que li quedava per viure. Bueno, amb aquests 400.000 euros, com a mínim, les situacions aquestes de la persona gran que ho necessita, aquí la salvem. Qui tingui algú antic que valgui molts diners, surt perjudicat.
D'acord. En el cas de la compra de vivenda, hi ha desgravació?
No. No hi ha desgravació, però això ja no hi era.
Ja no hi era,
Sí. És a dir, si no recordo malament, el 2013...
Ja no n'hi havia,
A plena crisi ja ho van eliminar. El que sí que és interessant és que quan la van eliminar, aquesta deducció, la van deixar per qui havia comprat abans. Perquè quan canvien una llei es pot fer de dues formes. Fent un règim transitori, és a dir, a partir d'ara, qui compri no té deducció, però qui va comprar abans que la segueixi tenint, perquè va comprar en el moment en què la llei t'ho permetia, o treure el règim transitori. Normalment, quasi sempre es deixen els règims transitoris per no perjudicar el que ha fet una operació.
Perquè no sigui tan traumàtica.
Exacte. Tot i que en els últims anys han aprovat normes carregant-se els règims transitoris. Que això ja veurem d'aquí uns anys què passa als tribunals.
La necessitat obliga els tribunals posen les coses a lloc a vegades.
Fins i tot la de eliminar la deducció de vivenda va estar sobre la taula, es veu que
molta
de forma sí, molt important. S'ho van plantejar de forma molt important. Perquè necessitat recaptatòria, són molts diners que torna a Hisenda cada any aquí per les compres de vivendes. I després perquè també Europa pues, volen que Espanya no vagi tant cap a la cultura de la propietat, sinó del lloguer. Però es veu que en un últim moment van dir que per un cost electoral, amb el sentiment de propietat que hi ha a Espanya, no ho van voler tocar pels que ja ho tenien.
D'acord, ara ens ho has posat molt bé. Lloguers, arrendadors, inquilins, etc.
Lloguers, aquest canvia una miqueta, tant pels arrendadors com pels arrendataris, pels inquilins, Comencem pels arrendadors. La renda dels lloguers és de les rendes millor tractades a l'impost sobre la renda de les persones físiques. Sempre parlem de lloguers de vivendes, No de locals.
No de locals,
ni tampoc de vivendes per ús turístic.
D'acord.
Sinó parlem de
vivendes.
Vivendes que el destini l'arrendatari vivenda habitual.
D'acord.
I permanent.
Vivendes per viure.
Per viure, sí, correcte. Les rendes dels lloguers de vivendes per viure tenen una reducció d'un 60%. O sigui, considerable. Una persona cobra 1.000 euros per llogar un pis aquí a Sitges, 600 no paguen impostos.
D'acord.
Els altres 400 van a la bossa, diguéssim, de la base
general. De la declaració de la renda.
El tipus que toqui. Però estem parlant que més de la meitat de la renda no paga impostos.
D'acord.
Això ja fa anys que funciona i es va fer doncs, perquè la gent posés el parc de vivendes que tenia a llogar, que el tenia...
I segurament ara encara beneficiarà més perquè un cos lloguer obligatòriament s'han hagut de rebaixar. Com a mínim,
Sí,
hi haurà bona part d'aquest lloguer rebaixat que tampoc haurà de tributar.
Sempre és proporcional. Abans, sempre quan no estava rebaixat, també tampoc tributava la totalitat.
D'acord.
Val? Llavors, el lloguer està molt ben tractada. Fins a la reforma fiscal, encara estava més ben tractada el lloguer a joves. És a dir, llogaves amb una persona menor de 35 anys, complint uns requisits. Menor de 35 anys era fa uns anys. Després ho van canviar i van posar menor de 30. Doncs la renda del lloguer estava exempta al 100%. És a dir, llogaves amb un jove i no pagaves impostos.
D'acord.
No pagaves impostos. Perfecte. Aquesta se l'han carregat. I a més se l'han carregat amb retroactivitat. Sí, és, hem dit, no han deixat ni règim transitori. Per tant, qui va llogar fa 2 anys amb un jove...
Opa.
Perquè representa que qui lloga amb un jove doncs pot tenir una miqueta més de risc, perquè no té tanta
estabilitat
laboral.
Ara li tocarà tributar per allò que va llogar en el seu moment?
Sí, li tocarà tributar com si l'hagués llogat amb una persona de 50 anys.
I això, com ens apuntaves fa un instant, és molt probable que en més d'un cas acabi als tribunals?
Possiblement, per un tema d'indefensió. Passa que, clar, això estem parlant de que acabi als tribunals, s'acabarà resolent segurament d'aquí 6, 7, 8 anys.
I vagin a saber on estarà el pis, ja.
Que qui no ha anat als tribunals, que és el 99,99%, ja ho ha llogat, ja ho ha pagat i l'impost ja està prescrit. O sigui que ja no té res a fer.
O sigui que quedi clar que ara no hi ha edat, no hi ha bonificació absoluta per als lloguers a persones joves.
No hi ha. No. Tothom el 60%.
Tothom el 60%, que no està mal, però ja no hi ha allò ni 30, ni 20, ni 10.
S'hagués preferit, per exemple, que s'hagués dit doncs, en els lloguers fets abans del 2015 a joves, doncs fins que s'acabi el contracte doncs te'l deixo i després quan s'acabi el contracte ja t'ho pensaràs.
Però en aquest cas a la directa. Inquilins.
Aquests sí que reben i de forma considerable.
I de valent, sí.
Perquè fins ara els inquilins, els arrendataris tenien dret a una deducció, com els que tenen els que compren la vivenda.
Ho posem fàcil també, eh? Sí. Un inquilí d'un pis, molt bé, el lloguer d'un pis, 1.000 euros. Fem així un número rodó que així ens serà més fàcil.
Sí.
Abans, si jo era inquilí d'un pis i pagava 1.000 euros al mes, tenia dret a una deducció?
Sí, d'un 10% aproximadament.
D'acord.
Si arribaves a la renda i et tornaven gairebé una mensualitat de la renda.
D'acord.
Sempre i quan complissis uns requisits, que era un requisit d'ingressos, bàsicament.
Que poguessin justificar aquesta...
Que estava amb uns 24.000 euros. D'acord. Llavors, qui guanyava més de 24.000 euros ja no tenia dret a la deducció, però qui guanyava menys tenia dret a la deducció.
Podia justificar, òbviament, el sentit final de la deducció.
Sí, s'havia de complir també que l'import del lloguer fos un mínim del sou, però bueno, el 90% de la gent que guanyava menys...
Es podia acollir, això.
Sí, podia acollir. Doncs aquí...
Ara tornem.
Se'l carreguen.
Una persona que vagi a llogar una vivenda a 1.000 euros al mes... no tindrà cap mena de deducció.
Pagarà els 1.000 euros i a la renda, doncs, com si estigués visquent a casa dels pares o estigués en vivenda de propietat. No tindrà cap tractament especial com tenia fins ara.
O sigui, es beneficia més el propietari que no l'inquilí.
Bueno, aquí, a veure, jo penso que la rebaixa de tipus general, que és el que surt en portada a tots els diaris, perquè tot això que expliquem és complicat i surt
és lletra petita.
La rebaixa de tipus general té un impacte econòmic gran respecte als pressupostos generals de l'Estat. A Brussel·les ja ho va dir quan ho va anunciar el govern. Això no ho podeu fer. Què han fet? Doncs per contrarrestar la rebaixa general dels tipus,
han
anat traient deduccions, tant a la renda com sobretot en l'impost de societats han fet el mateix, encara més dràstic. Han baixat el tipus general, però han tret moltíssimes deduccions. Per un tema que al final el que deixo d'ingressar per una banda ho ingresso per una altra i el cost és més petit i Brussel·les m'ho passa.
I els números han de sortir, està clar. D'aquí que, precisament, anem ara assenyalant algunes d'aquelles bonificacions o deduccions que hi havia, que ara no hi seran, en benefici per mort d'aquesta reducció general, recordem, del tram de l'Estat, del 50% de l'Estat, només del 50% de l'Estat.
En el cas dels arrendataris, dels inquilins, dels arrendataris, com a mínim, aquí, per si algun arrendatari que ho està sentint ara i es posa les mans al cap, doncs sí que hi ha un règim transitori. Què vol dir? Que qui té un contracte de lloguer firmat abans del 2015... podrà seguir aplicant-se la deducció
d'aquest
a la renda,
d'aquest 10%.
D'aquest 10% si compleix els
requisits.
Fins que li acabi el contracte de lloguer.
D'acord.
Aquí almenys sí que ho han respectat. Quan signi un altre contracte de lloguer o si vol canviar de pis, doncs a l'hora de canviar-se de pis haurà de valorar també que perdrà la deducció.
O sigui, si el juliol del 2014 algú va signar un contracte de lloguer per 2 anys, fins al 2016, raó de 1.000 euros al mes.
3 anys com a mínim.
3 anys com a mínim, aleshores podrà, diguem-ne, deduir aquest 10% del lloguer.
Estarà un parell d'anys més que es podrà seguir deduint.
D'acord, o sigui que aquí sí que hi ha una disposició transitòria.
Sí.
Ens queden només 10 minuts. Relacions laborals.
Relacions laborals.
I com comentaves tu fa un moment, acomiadaments, situacions, diguem-ne, que en aquest aspecte també entrarien dins una picaresca molt diversa que va més enllà, molt probablement, de la llei i en la qual tots poden explicar històries diferents.
Aquí el tema dels acomiadaments és que abans de la reforma fiscal, els acomiadaments, quan amunt l'acomiaden, sí, li donen una indemnització. Va en funció de la indemnització, en funció de com sigui l'acomiadament, no? Si és improcedent, si... bueno. Però aquesta indemnització, si compleix els imports que marca la llei, si no et paguen més del que diu la llei, que sí, són 20 dies o 33 o 45 per any treballat, en funció de com han anat la cosa, no paga impostos, val? Tu t'acomiaden, deixes d'anar a treballar, cobres 15.000 euros i aquells 15.000 euros van al banc i allà es queden. Uh-huh. No?
Després, òbviament, tributaran d'acord amb...
Tributaran si donen interessos, si però els 15.000 pròpiament no tributaran.
D'acord.
Doncs aquí, quan van presentar l'avantprojecte de llei, això ho van canviar, i a l'acomiadament, amb uns límits molt petits per any, els feien tributar. Clar, això va ser... va haver-hi una miqueta de revolució a nivell de mitjans, no? I de la reforma fiscal pràcticament era la reforma de pagar el despedido.
Sí,
no?
Sí.
Llavors, bueno, a sobre que està acomiadat, doncs a sobre pel que guanya
encara
li han de fer pagar. Jo penso que això igual va ser una miqueta de globus sonda perquè tot l'altre ja es veia també, o sigui, lo de les cases antigues i tot lo dels arrendaments, tot això que hem anat explicant ja hi era, però es va centrar molt el debat social en els acomiadaments, que va acabar fent l'Estat, doncs, quan de seguida va dir, doncs, els acomiadaments que dèiem que ara tributarien, només tributaran qui guanyi, qui percebi d'indemnització, sí, més de 180.000 euros, que
d'acord,
és com ho tenen al Concert i al País Basc,
d'acord,
una xifra. Llavors, la gran massa social es queda tranquil·la perquè diu,
difícilment,
més de 180.000 euros només parlem de a càrrecs directius,
dius,
no? I aquí es va pagar una mica i va seguir la reforma fiscal en vigor. Ara no hi ha gaire problemàtica amb el tema dels acomiadaments.
D'acord, és a dir, només per aquelles persones que rebin una indemnització de més de 180.000
sí,
euros, que són, vaja,
sí,
en fi,
sí,
com comentava
casos
Dani,
més contats,
casos molt contats de càrrecs ja en unes circumstàncies, diguem-ne, que no són pròpies de la majoria, no? La resta, igual, queda l'import net i només els interessos d'aquests diners,
sí,
són els que
sempre seran
els que tributarien,
sí, l'any següent.
D'acord.
Però no per cobrar l'acomiadament, no.
D'acord. Més qüestions vinculades amb el món laboral?
Amb el món laboral, a veure, bueno, amb el món laboral, amb el món personal també podríem apuntar una de bona, perquè ja que estem dient totes les dolentes,
sí, sí,
una de bona, que és que amb les famílies nombroses i amb les famílies amb discapacitats a càrrec se'ls hi dona una deducció. És a dir,
aquesta dels 1.200 euros?
Exactament, aquesta dels 1.200 euros, que és, funciona més de forma idèntica que com funcionava la deducció de por madre trabajadora, que deien, no? Abans i ara també. Qui és mare i segueix treballant, li donen 1.200 euros a l'any per incentivar que segueixi treballant. Que la pots cobrar cada mes de forma anticipada, 100 euros al mes. Doncs aquestes deduccions funcionen igual. Qui té un fill de discapacitat, 1.200 euros l'any. Qui és família nombrosa, 1.200 euros l'any. Qui és família nombrosa especial, el doble, 2.400 a l'any.
Què es considera ara una família nombrosa?
3.
3. I una família nombrosa especial?
5.
5.
5.
D'acord.
I quan hi ha un fill discapacitat, doncs amb dos crec que ja ets família nombrosa.
Mm-hmm. Des del punt de vista social, hi ha bastantes millores en aquesta nova normativa?
Bueno,
o aquesta seria la més destacada?
A part de la de reducció de tipus, aquesta és l'estrella, que a més ja l'han fet, que es pugui fer amb cobrament anticipat perquè la gent ja percebi ràpidament els diners. Sí, sí.
Per tant, aquesta és una, diríem, vaja, dels pocs titulars positius,
sí,
més enllà de...
Sí, és una de les positives.
Perquè en aquesta sí que la Generalitat no...
No,
no hi influeix,
no hi
afecta,
no
d'acord? És a dir, aquesta el desapareix, però altres coses també que puguin canviar o que puguin desaparèixer en aquesta nova tributació?
Bueno, en el tema, per exemple, dels empresaris, del petit empresari,
sí,
l'autònom, doncs l'autònom que tributa per mòduls, que és
la gran majoria, diria.
Sí, n'hi ha molts, el molt petit comerç, etc. Aquí el limiten moltíssim. El limiten moltíssim, és a dir, li limiten els imports que pot facturar o comprar per haver de marxar de mòduls. Abans estaven parlant en 450.000 euros o 300.000,
sí,
i ara, tant si compres com si vens per més de 150.000 euros, hauràs de marxar de mòduls. Aquesta no entra en vigor enguany, sinó que entra en vigor l'any que ve. Els mòduls, de fet, és una eterna discussió que té Hisenda.
És a dir, l'única forma, per dir-ho d'alguna manera, de marxar dels mòduls serà que no es facturi més de 150.000
sí,
euros.
Correcte.
Però, esclar, de ser una empresa ja molt petita
molt
per
petita,
facturar més
petita,
de 150.000 sí, euros, no?
I ens podem trobar casos d'empreses molt petites que comprin molt, venguin molt, tinguin poc marge, guanyin poc i facturin més de 150.000 euros.
D'acord. Ara ens comentaves aquesta qüestió dels mòduls i de la discussió que havia generat
sí,
en el seu moment.
Sí, els mòduls històricament ha sigut una font de frau molt gran. Perquè, clar, els mòduls com funcionen? Funcionen, doncs, a tu et miren la situació de l'empresa, tens tants treballadors, tants metres, tanta potència elèctrica, cada activitat va diferent. I jo presumeixo que guanyes tant, i pagues per aquell tant.
D'acord.
Si guanyes més, cap problema, t'estalvies impostos. Si guanyes menys, mala sort, pagues més del que et tocaria.
D'acord.
Llavors, antigament, sobretot amb les activitats de la construcció, doncs els mòduls era una bossa de frau molt important, perquè tu podies fer una factura...
Com podia ser el valor catastral? És a dir, jo poso una mitjana i la mitjana
està sempre... Del que fos, i l'altra s'ho dedueix a la societat, i era una... Tot i que ara ja ho tenien molt controlat, perquè tenien moltes mesures de control, amb el tema de l'efectiu, amb el tema de que amb les activitats relacionades amb la construcció havien de fer una retenció, s'havia d'ingressar, havien baixat molt els límits. Bueno, en aquesta reforma fiscal, no contents amb tot això, que jo crec que ja complia una miqueta el fet de dir deixem el paleta que treballa poc, deixem-lo en mòduls, doncs tots els de la construcció van fora, no poden estar en mòduls, ja, ni 150 ni res, fora. Paletes, pintors...
Tot el que són professions...
Sí, una sèrie
de tipus de serveis, sobretot.
I la resta, pues, que poden ser pues, sobretot comerç, doncs han de complir aquest mínim. Qui facturi més de 150.000 euros el 2015, el 2016, ja no podrà estar...
D'acord, ens ho has posat molt fàcil. Els autònoms purs i durs, la persona sola que es munta, o emprenedors, o directament que es muntin pel seu compte. Ho tindran més fàcil o no?
Ho tindran igual de fàcil o més difícil si és que podien estar en mòduls i no hi poden ser.
D'acord.
Perquè si no poden estar en mòduls, els mòduls que els hi feia? Els hi simplificava una miqueta la gestió. Els hi simplificava la gestió administrativa, i ells pagaven un tant i ja està, i anaven treballant i no guanyaven. Ara què els implicarà? Els implicarà pues, estar com amb tota la resta d'empresaris o professionals, no? Pues, que van amb estimació directa, que és dir, han de dir... que facturen, que gasten i la diferència pagar impostos.
Però esclar, quan una es posa de vell nou, suposo que és difícil fer una certa estimació del que passarà, no?
Sí. Però bueno, en quin sentit ho dius, això?
En el sentit de, esclar, un pot fer unes certes previsions econòmiques, però quan es posa de...
Sí. Posar-se de vell nou en els mòduls era un parell, també.
O sigui, els mòduls
una miqueta, amb qui els hi anava bé els mòduls, amb qui tenia una certa trajectòria... i sabia que amb el seu rendiment estimat del seu mòdul
pues
li donava 15.000 i ell en guanyava 25.
D'acord.
No? Diu, pues mira, n'hi ha 10.000 que no em paguen impostos i a més em simplifica la meva gestió.
D'acord.
Ara, qui està de vell nou també passava això, que es posava en mòduls, el seu mòdul li deia que guanyava 25 i no guanyava res. I havia de, a part de no guanyar res,
havia de pagar
impostos per 25.
O sigui que, en el fons, diguem-ne que és més lògic o més coherent ara això.
Sí, és... depèn com vulguis trobar-li la lògica, la coherència, no?
Tot és mal que mata,
els mòduls anaven bé perquè anaven bé, perquè el comerciant minorista, el quiosquer, el tal, doncs l'Estat jo crec que també s'assegurava una recaptació, perquè si li deia que guanyava 20, doncs com a mínim declarava per 20. Potser es troba ara que aquell comerciant no en guanya 20 i en guanya 15 i declara 15, o en guanya 20 i en declara 15 perquè fa les coses mal fetes. A l'Estat pot trobar-se que no recapti el que abans s'assegurava, no? Que per això suposo que no ho acabaven de treure, perquè era una recaptació fixa amb gent molt petita, molt difícil de controlar.
D'acord.
Tot i així, ho limiten molt de cara a l'any vinent.
D'acord. Hem començat la conversa per... fer referència als assalariats. Nòmines amb menys retenció. I l'any que ve, amb menys retenció encara. Petita, eh? Això és el que ens deien Dani Ferrarons. I recordin que es pot pecar per excés, però no per defecte. La retenció no pot ser menor al que marca l'Estat. En canvi, sí que, vaja, per donar diners a l'Estat, sempre hi ha temps. Es pot donar tant a la nòmina com a la declaració d'Hisenda. Però aquest seria el titular, i en les petites coses segurament a tots aquells que fan referència a arrendadors i arrendataris els serà molt important per aquests mesos que venen, sobretot per aquells que vulguin, òbviament, no només llogar una vivenda, sinó que en el seu moment també siguin propietaris i sàpiguen a què atenir-se ara, depèn de qui la lloguin o no. Són algunes de les qüestions que hem assenyalat amb en Dani Ferrarons. Ens en deixem, suposo, algunes de...
Bueno, ens en deixem moltes.
Moltes.
Una, només en diria una molt ràpida, que és positiva. Ja que hem dit totes les negatives i la positiva a la família nombrosa, qui venguin majors de 65 anys, que venguin un immoble, si el reinverteixen en una renda vitalícia, no paguen impostos fins a 240.000 euros.
D'acord.
Aquesta està bé, també.
Ho tornem a repetir. Majors de 65 anys que venguin un immoble...
Sí. Si tenen un guany patrimonial i el reinverteixen en una renda vitalícia, com un complement al pla de pensions, a la pràctica, doncs, doncs no tributen.
Això és important, sí, també.
Aquest està bé, anem a dir també l'alguna altra bona.
Que bé, si no. Dani Ferrarons, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres. Són les 12, tornem davant les 9, que passin un bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.